Una setmana més, la informació cultural és la protagonista a Ràdio 90. Busqueu-nos a internet també, a www.r90.org, per tenir tots els detalls de la Ràdio Lliure Cultural de la Garrotxa i de programes com aquest, l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Hora del conte a la Biblioteca Maria Vayreda i el poeta Joan Mercader a les lectures del mes Espai Obert. Presentació del projecte de codesenvolupament a Tolel, Mauritània, i cursos parla.cat. El tren, el dossier del nou lliurament de les Garrotxes i activitats als museus d'Olot. Vida de Lázaro, la setmana vinent al Teatre Principal i concert commemoratiu del desè Festival de la Música a Besalú. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols avui ens porta l'article Hijos de un Dios Mejor i acabarem amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Per al dilluns 24 d'octubre hi ha prevista una nova Hora del Conte a la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot. Començarà a les 6 de la tarda i està especialment oberta a la quitxalla. Dolors Arquer explicarà cavallers armats, rovellats i senyores de pam i pipa. Tots els últims dimarts de mes, Rapsòdia Veus Literàries presenta un autor literari en les seves lectures del mes Espai Obert. En la convocatòria d'aquest proper dimarts 25 d'octubre es parlarà del molt guardonat poeta Joan Mercader i Sunyer. La poetessa local Concepció Bataller serà l'encarregada de transmetre l'esperit de l'obra de Mercader. Ell i Bataller formen part molt activa de l'entitat Amics de les Lletres Garrotxines. El president de l'entitat convocant i a la vegada actor, Joaquim Rocarols, així com el president d'Amics de les Lletres Garrotxines i també poeta, Josep Caselles, recitaran una selecció de la gran i variada producció poètica i literària de Joan Mercader. Com sempre, la trobada tindrà lloc a la Biblioteca Maria Vayreda a 8:45 del vespre. Tothom hi és convidat. Es prega a tots els assistents que no pugin al primer pis, on té lloc l'acte, fins a l'hora exacta del seu començament per tal de no molestar els lectors habituals. L'Associació de Mauritans de Taulel, a Catalunya, ha organitzat per aquest dissabte 22 d'octubre a les 12 del migdia al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot la presentació del projecte de codesenvolupament a Taulel. Al vespre, a les 9, al Casal Cultural d'Andalusia, es farà un sopar amb croquetes de farina, cuscús amb pollastre i per postres tiaken. Seguidament, actuació musical per part de Demba Tàndia. El preu de l'entrada és de 7 euros, l'actuació més el sopar, o de 5 euros si només es va a l'actuació. Es compta amb el suport del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament d'Olot i la cooperativa de dones Macana. Aquest any s'han posat en funcionament els nivells intermedi i suficiència dels cursos parla.cat, un espai web per l'aprenentatge de la llengua catalana. Les tutories les farà el professorat dels cursos de català per adults del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Comarques de Girona, una garantia de la qualitat dels continguts i de l'ensenyament. La plataforma web ofereix a l'aprenent d'aquesta modalitat semipresencial un xat escrit, un fòrum, eines per a enregistraments de veu i editors de texta. Parla.cat també disposa d'un espai d'accés lliure amb recursos i materials didàctics relacionats amb l'aprenentatge de la llengua catalana. El perfil de l'aprenent és una persona capaç d'organitzar-se i gestionar el treball individualment, amb certa habilitat i experiència en l'ús d'ordinadors. L'equipament informàtic també ha de complir una sèrie de requisits tècnics: connexió a internet, altaveus o auriculars i micròfon. Les matrícules es poden fer durant tot aquest mes d'octubre. Més informació al Servei de Català d'Olot, La Garrotxa, al carrer del Mont Carmel número 3 d'Olot o bé trucant al telèfon 972 27 09 02. 972 27 09 02. El número 8 de la revista Les Garrotxes ja és a la venda. El dossier està dedicat als trens i en concret al Carlet d'Olot, al tren petit o tren Pinxo de Banyoles i al tren de Sant Joan les Abadeses. Completen aquest lliurament, entre altres, els articles de patrimoni, des de gastronomia a arqueologia, passant per història o nissagues. Un reportatge sobre Pujarnol, una vocació al paisatge de Sant Ferriol i unes rutes excursionistes fins a Santa Maria del Freixe i Santa Magdalena del Mont. El número 8 de Les Garrotxes es presentarà en diferents municipis. Les presentacions més immediates són el 29 d'octubre a Mieres i el 5 de novembre a Olot. Aquest darrer trimestre de l'any, els museus d'Olot ofereixen un seguit d'activitats. Fins al 23 d'octubre es pot visitar l'exposició Dibuixos mai vistos als museus d'Olot. Es tracta d'una mostra que aplega 12 dibuixos que es poden veure a la Casa Trinxeria, al Museu Comarcal de la Garrotxa i al Museu dels Sants. Són obres de Ramon Martí Alsina, Miquel Blai, Josep Clarà, Josep Guinovar, Joan Llimona, Joan Miró, Isidre Nonell, Ricard Opisso i Modest Urgell. D'altra banda, fins al 15 de novembre hi ha entrada lliure al Museu dels Sants d'Olot i es pot participar en el sorteig d'una ruta en Segway, el patinet elèctric, per a la ciutat i un dinar per a dues persones al restaurant Europa. A més, es pot participar en l'activitat familiar amb Vitrallet, un taller de treballs manuals on els petits podran confeccionar el seu propi vitrall amb papers de colors. Fins a final d'any, cada diumenge es pot visitar de forma gratuïta el Museu dels Sants d'Olot i a les 12 del migdia s'ofereix una visita guiada, també gratuïta, perquè es conegui un dels oficis més arrelats a la ciutat, la producció d'imatgeria religiosa. Al Museu dels Volcans, del 22 d'octubre fins al 22 de gener, es pot veure l'exposició Un munt de bolets, la inauguració de la qual ha tingut lloc aquest dissabte a les 12 del migdia. Una nova proposta cultural del Teatre Principal Olotí dins l'altra programació per la setmana vinent, Vida de Lázaro, contrabandista d'idees fluorescents. Es podrà veure el dijous 27 d'octubre a les 9 del vespre, presentat per la Fundació Collado van Hoestenberge amb dramatúrgia i direcció d'Ernesto Collado. Creació i interpretació de Nicole Balm, Jordi Bové i la Disnaf Soucup, amb intervencions en parèntesi i efectes visuals de Jordi Bové. Buscant la identitat del seu avi, la performant holandesa Nicole Balm descobreix als Pirineus catalans un altre personatge, un neohippie de 80 anys que viu al bosc. Els matins balla amb pilotes i mor el 1961 crivellat a trets per la Guàrdia Civil mentre passava fluorescents de contraband. Nicole inicia llavors una investigació que la du a conèixer la fascinant vida de Lázaro Rius Tubert. La durada de l'espectacle és de 70 minuts i el preu de l'entrada és de 6 euros. Hi ha venda anticipada de localitats al Teatre Principal. Aquest diumenge 23 d'octubre es clourà el desè Festival de Música de Besalú amb un concert commemoratiu en el qual prendran part Carles Lama i Sofia Cabruja, amb piano a quatre mans. Es titula Els valsos de Brahms i s'interpretaran obres de Brahms, Grieg i Rachmaninoff. L'entrada és gratuïta. El concert tindrà lloc a les 7 del vespre a l'església de l'antic monestir de Sant Pere. L'any passat es van dur a terme a l'Orfeó Popular Olotí unes trobades musicals que tenien com a denominador comú algunes bandes musicals representatives del panorama musical. El fet que la proposta tingués una bona acceptació va fer veure als organitzadors que el Músic Club de l'Orfeó podia concentrar-se en un cap de setmana i abordar un tema concret en el qual hi tinguessin cabuda diverses propostes culturals relacionades amb el mateix. És per això que aquesta vegada, als anys 80, són el monogràfic escollit, un monogràfic musical que vol fer una pinzellada a alguns estils musicals i alguns grups d'aquesta època perquè, evidentment, és cert que els 80 van ser una època molt prolífica musicalment parlant. El Music Club és un projecte cultural que comença aquest any i que vol fer-se un racó a l'activitat cultural de la ciutat. Va començar ahir divendres i les activitats per aquest dissabte 22 d'octubre són les següents. A les 4 de la tarda, xerrada participativa sobre els discs més significatius de la dècada dels 80 a càrrec de Santi Fàbrega. A 6:15 de la tarda, projecció del documental Movidos, de Juan López Ayala, la història resumida de la movida madrilenya, com a moviment contracultural sorgit durant els primers anys de la transició i que va portar grups significatius al panorama espanyol. A les 7 de la tarda, xerrada participativa del jazz a Olot als 80, a càrrec de Carles Fonfreda. A les 8 del vespre, xerrada participativa sobre Bruce Springsteen, a càrrec de Joan Guillemet, que repassarà els inicis de l'artista, la formació de la banda, així com també els concerts per l'estat espanyol i també algunes anècdotes personals. Per finalitzar, a les 11 de la nit, sopar-concert a càrrec del grup The Miracle Band, que tocarà alguns dels temes més representatius d'aquesta època. Tots els actes són gratuïts, excepte el sopar-concert, que té un preu de 15 euros.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 22 de juliol de 2010 a la web cantinosportstv.blogspot.com i escrit per Cantino, amb el títol Hijos de un Dios Mejor.
El presente y el futuro inmediato del mejor Barça de la historia descansa sobre los diminutos hombros de Xavi, Iniesta, Messi y Pedro, y sobre las más anchas espaldas de Valdés, Piqué y Busquets. Son ellos los mejores de siempre, superan barreras insalvables hasta hace poco, copan los trofeos colectivos y se amontonan en las listas de los individuales, pero no conseguirán jamás ser los primeros en llegar. Nunca podrán abrir la veda. Eso lo hicieron otros, a principios de los 90, con Guardiola a la cabeza. Para Xavi, Iniesta y Piqué, su actual entrenador ha sido siempre un referente, una luz que alumbraba el alambre del que muchos iban cayendo. Para Busi y Pedro ha sido mucho más. Lo ha sido todo, pero esto es otra historia. A lo que iba es, las buenas generaciones no llegan sin previas aventuras en solitario de jabatos que han abierto vía. La abrió el Dream Team en Wembley, y años después, los que lo vieron por la tele y los que lo vivieron en la guardería se han empeñado en hacer de la proeza costumbre, pero también la abrieron otros que han tenido continuidad. La mayoría de los casos se han dado en los deportes individuales, donde la cantidad suele producir calidad, y solo unas extraordinarias excepciones han desmentido la lógica que empareja falta de medios y planificación a la escasez de resultados. Santana, Nieto, Seve y Epi dentro de nuestras fronteras, y Bork, Becker y Schumacher fuera de ellas son algunos de los excepcionales deportistas que nacieron para explorar lo inexplorado, por trazar senda en tierra virgen. Björn Borg cultivó fama tenística en los 70 y líos de faldas en los 80. Precisamente una década prolífica en la aparición de los denominados hijos de Borg, los incontables jovencitos suecos de similares apellidos y afamada presencia en los grandes torneos. Antes de Borg, solo Sven Davidson, en Roland Garros en 1957, había puesto la bandera sueca en un gran slam. Tras el reinado aliado de Borg, de 6 Roland Garros en Francia, 5 Wimbledon en Inglaterra, los 4 grandes torneos del circuito tomaron la costumbre de hacerse los suecos por mor de los raquetazos de Mats Wilander con 3 Roland Garros, 3 Open de Australia y un US Open, Stefan Edberg con 2 Wimbledon, 2 Roland Garros y 2 US Open, y Thomas Johansson con un Open de Australia. Y más que hubiesen caído si Michael Pernfors, Magnus Norman y Robin Söderling hubiesen ganado sus finales de Roland Garros o Thomas Enqvist, la del Open de Australia. Alemania no era precisamente una potencia ni en la ATP ni en la Fórmula 1 cuando Boris Becker y Michael Schumacher llegaron a ellas para romper moldes. 3 Wimbledon, un US Open y 2 Open de Australia contemplan el palmarés del rubio con gustos de ébano, y 7 campeonatos del mundo y 85 carreras ganadas alumbran al genio de Karpen. Más allá de los logros individuales, está el iniciar una tendencia, el crear una moda que atraiga patrocinadores y planificación a la base. Antes de Becker no había nada, antes de Schumi todavía menos. Hoy, en cambio, está el emergente y bullicioso Vettel, que consiguió ya un campeonato en el último Mundial, y se ha hecho ya con varios grandes premios. Pero también están los podios de Heidfeld, Glock, Rosberg y la sutil mejora de Adrián. Pese a faltarle un Vettel que ilusione en el futuro inmediato, el legado tenístico que dejó la supina irrupción de Boom Boom en un verano londiniense tampoco está tan mal. Michael Stich conquistó Wimbledon a la sombra de Boris, Tommy Haas llegó al número 2 de la ATP en 2002 y se hizo con la plata de Sydney 2000, y Rainer Schüttler, finalista, y Nicolas Kiefer, semifinalista, hicieron historia en Australia. Pero como no todo es cuestión de devolverles a los suecos y alemanes sus veraniegas visitas, también aquí tenemos a exploradores de lo deportivo que le enseñaron a un país en blanco y negro que más allá del fútbol estaba el deporte. Probablemente sin los dos Roland Garros, los dos US Open y el Wimbledon de Manuel Santana, no habrían llegado los dos Roland Garros de Sergi Bruguera, los tres de Arancha, el Wimbledon de Conchita, el Masters de Correcha, el Éxtasis en París y el número uno mundial de Moyá y Ferrero y las tres Copa Davis que sitúan al tenis español en lo más alto. Pero por encima de todo, sin las inhóspitas hazañas de los primeros Manolo Santana y Orantes, el deporte patrio en una casa futbolera de Manacor probablemente no se hubiese cambiado balón por raqueta, Barça por Madrid, diestra por zurda. Sin esos cambios, hoy Federer sería mucho más feliz y Suiza ya se llamaría Rogerland. Cambien el tenis por las motos y a Santana por Ballesteros y verán más de lo mismo. Con Seve abriendo mercado, sorprendiendo a los ingleses y puteando, también con dos T's, para tres British, dos Masters, cinco Mundiales Match Play y 85 torneos más para que Chemo Lazábal, con dos Masters y cuatro Riders, Miguel Ángel Jiménez, Sergio García, Garrido y compañía se tropezasen con campos de golf a cada esquina y pudiesen llenar bolsillos y salas de trofeos. También los colegiales Marc Márquez y Pol Espargaró tuvieron su Braveheart, por mucho que ellos lo tengan que ir a buscar por los libros de la historia de la biblioteca de su instituto. Fue Ángel Nieto que conquistó 13 mundiales y 90 victorias en bicicletas con motor cuando los Alcántara no llevaban endulcorante. Tras él vino lo bueno. Los otros, a excepción de Tormo, Aspar y Champi Herreros, no se conformaron con las motos del Fisher-Price y se lanzaron a colonizar el mundial de las grandes cilindradas. Sito bicampeonó en 250 centímetros cúbicos y lo intentó sin éxito en 500. Cribillé jubiló a Duhan en la máxima cilindrada, tras tocar el cielo con una JJ Cobas de taller en 125 centímetros cúbicos. Y Lorenzo y Pedrosa, a quien quieren jubilar, es a Valentino Rossi. Hemos empezado el cuento con un deporte de equipo y lo vamos a terminar igual. Si en el fútbol la referencia del éxito culé tuvo nombre de cantante melódico, la de baloncesto tiene nombre de muñeco de trapo. Y es que la historia del baloncesto español y azulgrana sería muy diferente de no haber persistido en el lanzamiento de un tosco proyecto de pívot aragonés que llegó al Barça para acompañar a su hermano mayor. En EPI empezó el baloncesto moderno, pese a que a hoy parezca pertenecer a la prehistoria junto a Antonio Díaz Miguel. Nada de eso. En una época supuestamente amateur, con los gigantes rusos y yugoslavos dominando a placer por la alineación yanqui, el episistema llevó al Barça y a España a su tope internacional de la época, el subcampeonato. El esfuerzo de un jornaleo y una casta de líder a prueba de bombas desembocó en un laurel de precio de oro. Mejor jugador europeo del año, por delante de leyendas como Kikanovic, Marzorati, Delibasic, Riva, Sabonis y demás bastiones de la época. Coleccionista de títulos domésticos y propenso a casi en tierra extraña. El hijo predilecto del Palau se pasó toda su vida deportiva a escasos milímetros de la Copa de Europa y a miles de kilómetros de la NBA. Gasol le saca un palmo a Epi en todos los aspectos. Ricky Rubio le supera en fantasía y precocidad. Navarro le mejora en anotación, pero no en liderazgo. Y tanto Rudy como Marc o Calderón están en proyección de llegar a más pese a tener mucho menos. Super Epi habría pagado por tener las condiciones de unos y, sobre todo, los condicionantes de los otros. Pero siempre le quedará un gran motivo para el orgullo. Sin el Super no habría gasoil.
La columna de la blogosfera.
Hijos de un Dios Mejor, article publicat el 22 de juliol de 2010 a la web cantinusesportstv.blogspot.com i escrit per Cantino. Acabem, com sempre, amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Per aquest diumenge 23 d'octubre, la secció de muntanya del Centre Excursionista d'Olot té programada una caminada d'unes 6 hores per la serra de Bussa, al Solsonès, que anirà de Sant Lleïr de la Vall d'Ora a les cases baixes per Cal Solà, Corriols, Grau de l'Escala, el Coscoller, Serrat de la Llebre, Serrat del Cogull, Creu del Capolat, Presó de Capolatell, Grau de l'Areny i Casa Llobeta. El desplaçament es farà amb autocar i per a més informació i inscripcions es pot trucar al telèfon 972 26 06 75. 972 26 06 75. Fins aquí el nostre informatiu. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adeu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.